Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Deportes.
Bona tarda, amics d'Esports COPE. Aquí arriba la informació esportiva a COPE Catalunya i Andorra fins les 4 de la tarda, pendents de la sortida de Riqui Puig a Los Angeles Galaxy i de saber si l'activació de la tercera palanca permetrà al Barça inscriure els nous fitxatges. Avui en parlarem amb l'expert en finances Marc Síria. En rampa de sortida actualitzarem les situacions de Riqui Puig i també de Frenkie de Jong. Escoltarem el jugador de l'Espanyol Nico Melamed. El Girona incorpora Yangel Herrera i ahir va anunciar l'arribada de Rodrigo Riquelme. Anirem cap a Andorra per saludar Adrià Vilanova davant una temporada històrica pel club de Gerard Piqué. La selecció espanyola de bàsquet s'ha presentat avui a Madrid per començar a preparar l'Eurobàsquet d'aquest setembre. En parlarem amb la Pilar Casado i sabrem com està la situació de Javi Rodríguez a l'Indústries García després que ahir es va anunciar un principi d'acord del tècnic per abandonar el club. Com cada dia tenim enquestes a Twitter, us estem preguntant en clau Barça què us sembla la gestió de la porta amb l'activació de la tercera palanca. La majoria penseu que encertada, un 55%. Penseu que és massa arriscada, un 45%. La cosa està frec a frec, eh? I en clau espanyol us estem preguntant si veieu RDT al Real Madrid. No és una opció encara concretada, però podria ser. No el veieu, eh? El Real Madrid, el 65% dieu que no, el 35% dieu que sí. Estem amb l'Héctor García al control de so, amb la Indira Correa a la producció i amb el Víctor Navarro a la coordinació. No marxeu, que tornem de seguida.
En Herrera, en COPE, nos sumergimos en el verano contigo.
Buenos días, equipo. Que me hace muchísima ilusión hablar con tu verte y que estés en la radio.
Con todo lo que necesitas saber, pero también pensando ya en la próxima temporada.
Querido Pitingo, hermano mío, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Cómo está usted, don Carlos?
Tú has sido siempre un tipo benéfico y solidario.
Yo creo que nos debemos a ello, ¿no?
Ya lo sabes. El 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía. Te lo vas a perder.
¿Qué se podría hacer con todas estas hojas secas? ¿Podrán tener una segunda vida produciendo algo nuevo con ellas?
Sí, podemos darles un segundo uso a esas hojas. En Repsol fomentamos la economía circular, dando una segunda vida a los residuos, con proyectos como la fabricación de biocombustibles avanzados a partir de restos vegetales. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera.
Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Protección. Ayuda para que una persona o cosa estén en buenas condiciones. En Alquiler Seguro somos especialistas en ofrecer protección a propietarios. Tenemos a tu inquilino perfecto y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, manteniendo el 0% de morosidad. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Escoltant les declaracions de Jules Koundé en la seva primera roda de premsa, i el president del Barça jugant la porta va deixar anar la notícia com si tots ho sabéssim, però no ho sabíem. Va dir que el Barça havia activat la tercera palanca per tenir ingressos suficients per inscriure tots els fitxatges d'aquest estiu de cara a l'inici de Lliga, aquest dissabte 13 d'agost al Camp Nou contra el Rayo, i volem saber què significa activar aquesta tercera palanca. Víctor Navarro, bona tarda.
Bona tarda, Sílvia. Sí, era la setena pregunta, el setè torn, i Joan Laporta va dir això. Li preguntaven en futur per activar la palanca i ell deia en present que ja estava, i després li repreguntaven. Explicava el president del Barça que era la venda de del 25% de Barça Studios, realment és el 24,5%, que és la meitat del 49% en total per cent que està autoritzat el Barça per l'Assemblea de Socis per vendre de Barça Studios, i aquesta meitat la venen a socios.com, que és una empresa dedicada al metavers i a les criptomonedes, i de la que, per cert, és curiós, és imatge Leo Messi, del que tant es parla, sobretot a les últimes setmanes. Aquesta tercera palanca econòmica donarà al Barça 100 milions d'euros. Amb aquesta esperen el Futbol Club Barcelona ja poder inscriure els 5 fitxatges i també els dos jugadors que continuen i que acabaven contractant el 30 de juny, com són Sergi Roberto i Ousmane Dembélé.
També deixava la porta oberta a la porta, mai millor dit, a que la Lliga decidís que no serveix aquesta tercera palanca. Hi ha una diferència en la interpretació de les activacions de les palanques, una diferència de 150 milions d'euros segons com s'interpreti la plusvàlua, el benefici que treu el Barça de totes aquestes palanques que ha activat. Què passa, Víctor, si no serveix aquesta tercera palanca per inscriure els fitxatges?
Doncs que tindrem quarta palanca, serà la quarta, que és l'altra meitat que queda de Barça Studios, a l'altra 24,5%, previsiblement seria també a socios.com i seria uns altres 100 milions d'euros, i sí que entén el Barça ja que si aquesta tercera no donés, la quarta ja seria definitiva i amb aquesta ja ho podríem fer. En total, de moment, comptant tres palanques, en total, per les tres palanques, perquè la gent es faci una idea, comptant amb plusvàlues, són 767 milions d'euros que rep el Barça, i sense les plusvàlues són 627 milions d'euros. Aquests 627 milions d'euros són els que ja té el compte corrent del Futbol Club Barcelona, ja té Joan Laporta per poder primer acabar amb beneficis, després fer els fitxatges com els de Jules Koundé i els que queden per arribar, i tercer per poder inscriure.
La documentació ja està a la Lliga, veurem com ho valora. Aquesta manera de gestionar el club de Joan Laporta venent actius per tornar a tenir èxits esportius és una aposta arriscada. Per valorar-ho parlem amb algú que el coneix bé, perquè va ser el responsable econòmic de la seva candidatura en les eleccions de 2015 i actualment és director general de Diagonal Inversiones. Marc Síria, bona tarda.
Bona tarda, què tal esteu?
Molt bé, i tu?
Bé, encantat d'estar aquí amb vosaltres.
Estàs de vacances, em sembla, però estàs connectat, no?
Exacte, un foradet hem pogut trobar, o sigui que encantat.
Molt bé, doncs ja vas sentir que ens va sorprendre la porta ahir anunciant aquesta venda del 25% de Barça Studios, el 24,5% per 100 milions d'euros. A tu et sembla una bona operació així d'entrada?
Bueno, partint de que veníem d'una primera assemblea amb la que es valorava Barça Studios per 100 milions d'euros i, per tant, la venda del 49% anava a ser per uns 50 milions, la veritat és que sí, no? O sigui, aconseguir el 25%, la venda d'un 25% per aquesta quantitat, doncs sembla una bona venda. Com sempre, falten saber coses, no? Falta saber les condicions, o sigui, què s'integra dintre d'aquest negoci, que integrarem, només integrarem la part audiovisual o integrarem també la part digital, la part de fan tokens. Recordem que socios.com són líders en tot el tema de fan tokens, per tant, hauríem de saber dintre del 25% doncs què tenim, aquells que no donen dret en aquests socis, però a nivell financer des de fora és una bona operació? Doncs sí, perquè Barça Studios, com sabeu, doncs és una part estratègica però molt poc desenvolupada pel club i, per tant, necessitem partnerships de primer nivell per poder desenvolupar certes àrees, no?, com és aquesta.
Preocupa una mica el que podria ser la descapitalització del club, el que es venguin tants actius. Passem d'aquella gestió que anunciava Ferran Reverter, l'anterior CEO, que era una gestió conservadora, que parlava de resultats a 5 anys, a una gestió de Joan Laporta que sembla que és jugar-s'ho tot a una carta en un any i que tot vagi bé. És molt arriscat, això?
Jo tinc dues visions. No estic tan d'acord, jo crec que s'està fent més, diguéssim, dramatisme del que financerament és, que al final, amb el tema dels drets audiovisuals, doncs haurem de revertir una situació de menys 41 milions d'euros, no? Per tant, haurem de ser capaços i tenir el talent suficient amb altres tipus de negocis, amb noves vies de negocis, com poden ser el tema de l'NFT, que l'altre dia va ser un èxit, etc. Doncs exprimim tot el que és marca Barça i la capacitat global que té per recuperar aquests 41 milions d'euros. Jo creia que era més dramàtic no competir. Jo crec que el Barça, amb la marca que té, no es pot permetre estar 2 o 3 anys sense competir. Jo crec que totes les arribades, sobretot el pal de paller de Lewandowski, li ha donat una embranzida a la marca molt important, i ara hem de tenir el talent, i en això estic d'acord, ara hem de trobar aquest talent per saber capitalitzar pues, aquests nous jugadors i aquesta nova plantilla. Jo crec que això va d'incrementar recursos, com tu molt bé dius, perquè ara reduïm recursos, i és molt més important reduir despeses. Estem amb una massa salarial que superarà els 600 milions d'euros, i per tant ara l'operació de sortida és essencial. O sigui, reduir menys de 100 milions d'euros en sortides, traspassos o cartes de llibertat en el tema de salaris, doncs tornarem a estar en pèrdues l'any vinent si no som capaços de reduir dràsticament la part de despeses salarials, sobretot en el tema esportiu.
Està clar. Marc, tinc aquí al meu costat el Víctor Navarro, company que segueix la informació del Barça, que crec que us coneixeu.
Sí, ens coneixeu. Bona tarda, Marc, com estàs?
Bona tarda, Víctor.
Vols fer alguna pregunta?
Sí, tenia en ment preguntar-te sobre la interpretació de la Lliga. Si tu creus que la interpretació de la Lliga, ahir avisava el president Joan Laporta en sala de premsa, pot ser diferent a la que fan a l'àrea econòmica del Futbol Club Barcelona i que no sigui suficient amb aquesta tercera palanca per poder inscriure tots els fitxatges. No sé com ho veus tu.
Això ha d'haver de l'operació amb Sixth Street. Jo sempre he dit, Víctor, i tu saps, que hi ha un tema de transparència a l'hora de les operacions financeres que és molt important. Llavors, si jo faig una operació creant una tercera empresa i en aquesta operació jo he fet una ampliació de capital de X milions, que jo crec que superarà els 100 milions d'ampliació de capital que ha fet el Barça, per tant, és passar de la butxaca esquerra a la butxaca dreta a uns diners, això què significa? Doncs que quan tu vas a la Lliga i dius no, és que el meu impacte comptable és de quasi 700 milions, 665, la Lliga et diu, ja, però és que tu has posat 100, tu has posat X, no? Per tant, això no es pot interpretar com diner nou que va al teu balanç. I, a més, aquí estàs interpretant una revalorització d'uns drets. Per tant, jo em quedo amb el que realment, amb el cashing, el que realment ha entrat al teu, diguéssim, al teu balanç, diner nou, i el diner nou serà algú més de 300 milions, no més. També vull dir que passa... en quals jo crec que no tindrà problemes per inscriure aquests jugadors i que no els hem fitxat perquè estiguin al ticketing del Camp Nou, eh? Els hem fitxat per jugar i estic convençut que hi ha una línia de l'àrea econòmica en la que al final permetrà inscriure aquests jugadors, però és que és la massa salarial, jo crec, més alta de la història si no fem operació sortida. Estem parlant de 600 milions per sobre de 600 milions tranquil·lament. Llavors hem de veure això com ho solucionem amb aquesta operació sortida pendent, no?
Sí, Marc, i deies ara allò de justos en el límit salarial, segurament anirà just a l'àrea econòmica amb aquest límit salarial. Per tant, si no surten jugadors, no es pot descartar, no, aquesta activació de la quarta palanca que l'Assemblea va aprovar, perquè era fins a un 49% de Barça Studios i de moment només s'ha fet el 24,5%.
Clar, jo estic molt... Jo tinc dues, si em permets, dues línies que jo crec que el president les va mig anunciar i ja crec que serien bones. Una seria... Hi ha una part d'aquesta injecció de diners amb les vendes que s'ha d'utilitzar per negociar cartes de llibertat amb jugadors, rescisió de contractes, però negociar-les i que les dues parts estiguin conformes. Doncs si a un jugador li dec 20, puc negociar-li una carta de llibertat per 10, m'ho estic inventant, i així jo em descarrego d'aquest jugador i ell pot anar on vulgui sense cap mena de limitació, doncs aquí és una via que jo crec que el Barça ha d'aprofundir, perquè hi ha molts jugadors que no tenen mercat, que tenen contractes vigents, però que potser amb un pronto paga, no? Amb un pronto pago, pues, sortirien del club amb un acord, no? Uh-huh. Aquesta és una via. I l'altra via és... Hem fet una operació de fitxatges de jugadors que, inclús els més prudents, jo per defecte professional, em poso en aquesta banda els més prudents, però a tots ens il·lusiona. Llavors, aquesta part l'hem fet perfecte. Jugadors que tenien diverses ofertes i alguns amb quantitats més altes d'altres clubs i han decidit venir al Barça. Això perfecte, però ara toca el segon repte. És, ho hem de fer igual o millor d'haver amb l'operació sortida. Si no hi ha operació sortida, no només tindrem el problema aquest any d'activar alguna palanca més per acabar d'inscriure qui quedi, sinó és que l'any que ve tindríem un límit salarial absolutament negatiu un altre cop i tindrem el mateix problema. Per tant, és el moment ara de resoldre-ho, perquè això no va d'una temporada. Les properes 3 o 4 temporades dependrà del que facis en bona part aquest estiu i aquest mercat d'estiu, perquè si no la Lliga l'any que ve et sotmetrà la mateixa limitació i estarem un altre cop sense límit salarial.
Queda clar, Marc Sèria, molt ben explicat. Moltes gràcies per aquests minuts a Sports Cope.
Una abraçada a tots. It's raining.
Doncs ens ho acaba de dir el Marc Síria, la feina segueix als despatxos, especialment en aquesta operació sortida, no, Víctor?
Sí, de la que ja en formen part Mingueza, amb el Celta de Vigo, aquest matí ha passat revisió mèdica, i de la, aquesta tarda s'espera que ja puguin fer un comunicat ja oficial després de fer el principi d'acord habitual que es fa al primer pas i que el puguin presentar com a nou jugador del conjunt presidit per Mourinho. Segona sortida d'aquests últims dies, Riqui Puig, el de Matada de Pere, marxarà a Los Angeles Galaxy de la Lliga dels Estats Units. Estan treballant per ultimar els serveis del seu contracte, que el vincularia fins a 3 temporades al conjunt de Los Angeles, i Riqui marxarà del Barça, capítol tancat, i queden pendents Neto, Umtiti, Braithwaite i Memphis Depay, que ningú s'oblidi també del cas Frenkie de Jong, que encara en seguirem parlant aquest mes d'agost.
Ja estem a Riqui Puig, gràcies, Víctor.
Gràcies.
I l'equip torna demà a la feina després de 2 dies de descans, 2 dies que ha aprofitat Lewandowski per anar a Munic, ens ho explica l'Àlex Martínez. Bona tarda.
Bona tarda, Sílvia. Robert Lewandowski ha aprofitat els dies lliures que ha donat Xavi Hernández als jugadors per viatjar a Múnich. El davanter polonès s'ha acomiadat dels seus antics companys i ha parlat amb els dirigents del Bayern de Múnich sobre unes declaracions que va fer Robert Lewandowski en les que deia que no entenia l'actitud del Bayern de Múnich en les seves últimes setmanes per les seves queixes sobre l'actitud de Robert Lewandowski. Club i jugador volen acabar bé la seva relació i, de fet, el jugador s'ha fet una foto oficial amb tots els títols que ha aconseguit en la seva estada en el club bavarès. Un total de 8 temporades on ha aconseguit tots els títols possibles. El jugador, a la seva sortida de les instal·lacions del Bayern de Múnich, ha dit que ha donat les gràcies al club i que tot està bé. El jugador també aprofitarà per agafar objectes personals de la seva casa per portar-les a Barcelona i estarà disponible per l'entrenament de demà a les 7 de la tarda. Recordem també que divendres serà presentat al Camp Nou davant de la seva nova afició. Es pot acudir a la presentació amb entrada gratuïta i l'afició s'està mostrant molt il·lusionada, ja que queden poques entrades per anar a la presentació.
I l'Espanyol ha tornat a la feina, encara esperant fitxatges i sortides per configurar la plantilla i païnt la ressaca de les últimes derrotes. Juan Arias, bona tarda.
¿Qué tal, Silvia? Molt bona tarda. Sí, regresa a los entrenamientos preparando el último amistoso de la pretemporada el sábado en el campo del Nápoles. Sin embargo, la prioridad sigue siendo configurar definitivamente la plantilla, especialmente las salidas de aquellos jugadores con los que no se cuenta, como Buley, Di Mata, Vargas, Aleix Vidal, Vilena, posiblemente en Barba, y evidentemente el caso particular de Raúl de Tomás. El Real Madrid se perfila como uno de los posibles destinos para el delantero madrileño, toda vez que el club blanco ha vendido a Borja Garcés al Getafe y podría traspasar a Mariano. En este caso, Benzema quedaría como único delantero centro nato y eso supone un riesgo para afrontar toda una temporada. La salida más factible es la de Buley, el delantero chino, en este caso por cuestiones personales, porque quería regresar a su país. El resto no está aceptando las propuestas que les van llegando para salir del Español. Esta mañana ha hablado Nico Melamed sobre el próximo partido ante el Nápoles.
Cuanto mejor sea el rival, mayor dificultad, pero también pues mayor exigencia al grupo y es más ambicioso aún. Entonces nos servirá mucho pues eso para competir aún más. Lo importante es aprender, corregir errores de los partidos que no han salido tan bien para en el siguiente partido ya estar de nuevo con las ideas puestas y afrontarlo de la mejor manera.
Un Nico Melamed que espera dar un salto de calidad y aportar más al equipo que en las pasadas temporadas. Recuerdo que el próximo partido, el último, como digo, de la pretemporada, sábado a las 7 de la tarde, Nápoles Español.
Gracias, Juan.
Que vagi bé.
I el Girona ha tornat a pescar l'Espanyol. Avui ha anunciat el fitxatge de Yangel Herrera. Ahir arribava el de Rodrigo Riquelme. Indira Correa, bona tarda.
Hola, Silvia, ¿qué tal? Así es, el Girona ya ha hecho oficial los fichajes de Yangel Herrera y de Rodrigo Riquelme. Herrera llega cedido del Manchester City por una temporada al club gerundense y el mediocampista ya conoce el fútbol español porque ha jugado durante 6 meses con la camiseta del Huesca, 2 temporadas con el Gran nada y en el último ha estado en el Español. Rodrigo Riquelme, extremo de 22 años, llega cedido por una temporada al Girona tras renovar su contrato con el Atlético de Madrid hasta 2028. Estuvo en el Mirandés y disputó 39 partidos, 36 de Liga y 3 de Copa, marcó 8 goles y dio una docena de asistencias. En la campaña 22-23 vestirá la camiseta gerundense.
Me he marcado disfrutar de este año, que estoy seguro que he elegido el sitio correcto. Porque bueno, me gusta mucho la forma en la que está trabajando todo el mundo. Me encantaría conseguir los objetivos que nos propongamos este año y bueno, por supuesto, pues a nivel individual voy a aportar lo máximo que tengo para ayudar y conseguir los objetivos.
Riquelme ya ha entrenado bajo las órdenes de Michel Sánchez y la intención del club es que tanto Yangel Herrera como Rodrigo Riquelme tengan minutos en el partido amistoso de mañana contra el Nápoles en Castellisangro.
Gràcies, Indira.
A ti, que vaya bien.
I marxo cap a Andorra per saludar un dels integrants de l'equip que dirigeix Eder Sarabia, que afronta aquesta temporada un repte històric a segona divisió. Adrià Vilanova, bona tarda.
Bona tarda, què tal?
Com estàs?
Molt bé, molt bé, molt content.
Sí, pretemporada ja a tope, preparats per aquest nou partit demà contra el Barça B de Rafa Márquez, no?
Sí, 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 bueno, estem ja, portem ja des del 8 de juliol de pretemporada i tenim moltes ganes ja d'acabar de ficar-nos en forma i començar aquesta temporada històrica pel país i pel club.
Comenceu amb un calendari, la Lliga, espectacular, eh? Carlos Tartiere contra l'Oviedo, primera jornada, segona jornada Molinón contra l'Sporting i tercera a les Palmes. Jo no sé quin objectiu es pot marcar l'Andorra, si més no per aquest inici de Lliga, que és espectacular.
Sí, bueno, durant aquesta etapa de la segona divisió jugarem contra molts equips històrics, molts equips que han tingut molta història, i nosaltres pues, som un equip petit que venim des de baix, i bueno, com ja ha comentat alguns cops el míster, no? Nosaltres no sabem sortir a jugar a empatar o a no guanyar, nosaltres sortirem allà a transmetre la nostra filosofia de futbol, el nostre joc, i sortirem a guanyar tots els partits, no? Perquè al final és la nostra forma de jugar i no sabem jugar d'una altra manera.
Mm-hmm. És una mica estil Barça, aquest Andorra d'Eder Sarabia. No ha arribat fitxatges com Alejandro Orellana, també de la cantera del Barça, com tu, i fa aquesta sensació, no?, que la proposta futbolística serà aquesta.
Sí, l'altre dia comentàvem que em sembla que tenim 10 jugadors que han passat per la cantera del Barça, aquí a la plantilla, i sí que és veritat que bueno, que tenim moltes idees i semblances amb el futbol que intenta practicar al Barça, i bueno, és el que ens intenta, pues, el que li agrada jugar al míster, entén aquesta filosofia de joc i nosaltres pues, la posem en pràctica.
Mm-hmm. Potser en una categoria com la segona és més difícil, no?, fer-ho efectiu, això.
Bueno, al final nosaltres, ja et dic, no canviarem la forma de ser, ens és igual que anem a un camp i hi hagi 20.000 persones apretant-nos i que ens facin una pressió asfixiant. Nosaltres intentarem jugar igualment, no tenim per què sentir la pressió i tal, i jugarem de la mateixa forma que portem jugant tots aquests anys que portem al club.
Mm-hmm. Dels nous fitxatges, qui t'està sorprenent més, Adrià?
No, tots la veritat és que s'estan adaptant molt bé al grup. Tenim un grup, tenim un vestuari, ho hem comentat molts cops, que tenim un grup humà molt bo, si ens portem molt bé, tenim una relació fora del terreny del camp, tots molt bona. Jo crec que això és una base molt important per després rendir dins del camp, i tots els nous, la veritat és que s'estan adaptant molt bé i estem fent molt bon grup.
Tu portes 3 anys i mig, ara mirava el teu historial i has viscut els dos ascensos, no? A l'estiu que veu pujar de tercera a segona B, després aquest estiu a segona, com ha canviat el club? Com has vist aquesta progressió, tu que has estat a dintre?
No, jo vaig arribar quan estava a primera catalana, i la veritat és que ha sigut un canvi brutal. O sigui, jo quan vaig arribar me'n recordo que entrenàvem a les 9 de la nit a un camp on feia un fred infernal. O sigui, jo vaig arribar aquí, em sembla que era un 29 de desembre, i un fred que no es podia ni estar. Donaves un passe i se't trencava el peu en mil trossos. I, no sé, les dutxes s'acabava l'aigua calenta, per exemple. És que he viscut molts canvis, i ara la veritat és que el club està fent unes millores increïbles, o sigui, el club està creixent molt, i la veritat és que viure tot aquest procés pues, et fa agafar-li una gran estima, no, al club.
Mm-hmm. De moment jugueu al Comunal, que a més està amb reformes, fins a la quarta jornada no jugareu a casa perquè s'acabin aquestes reformes, i també hi ha planificat un nou estadi per l'Andorra, no?
Sí, he sentit que volen fer un estadi en camp, em sembla, però no sé si és el 100% confirmat. Després em sembla que volen acabar una ciutat esportiva més a baix, per Sant Julià o així. I, bueno, ara estem entrenant a l'estadi comunal, que han fet una bona feina amb la gespa i l'han canviat sencera. I, bueno, esperar que el nostre estadi, el Nacional, doncs acabin de ficar la gespa per ja tenir 2 camps on entrenar fins que acaba la ciutat esportiva.
Mm-hmm. Està clar que aquest club el va comprar Piqué el 2018, finals del 2018, i jo crec que la seva implicació ha estat decisiva, no?, amb tota aquesta evolució que m'expliques.
Sí, 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 home, ja es va veure l'any passat els partits finals decisius que hi venia a veure els partits, va estar el dia de l'ascens i la seva implicació sempre ha estat absoluta, o sigui, està ficat en tots els temes, ens transmet sobretot molta confiança, sobretot quan les coses no van bé, pues ell sempre ha vingut allà a donar-nos ànims. El dia de jugar abans de l'Albacete va fer un dinar per xerrar amb nosaltres i que estiguéssim tranquils i no ficar-nos pressió, i se li agraeix, no?, que estigui tan implicat en el projecte.
Molt bé, Adrià, doncs t'agraeixo molt aquests minuts a l'Esportscope i espero que segueixin amb bé la pretemporada.
Moltes gràcies.
Una abraçada, adéu.
Adéu, que vagi bé.
Molt ben lligat, això, eh? Piqué, Shakira, l'Andorra... Estem ballant aquí. L'Aurora i jo. Aurora, bona tarda.
Bona tarda.
El Barça femení ha recuperat a les internacionals espanyoles que van disputar l'Eurocopa, 7 en total, sense comptar l'Alexia Putellas. Avui i ahir ja ho van fer, van entrenar a les ordres de Jonathan Giraldez.
Així és, el Barça ja prepara la pretemporada amb totes les internacionals per Espanya. Paños, Paredes, Mapi, Patri, Aitana, Mariona i Pina s'incorporen en la segona setmana d'entrenaments del club. Les espanyoles van gaudir de dies de descans després de la seva eliminació en quarts contra Anglaterra. Aquest dilluns van passar revisió mèdica i es van unir a les ordres de Giraldez per la tarda. Recordem que Pereira va tornar uns dies abans, igual que Engen, Hansen i Chernogorcevic. Rolfo i Brons van disputar semis i final de l'Euro respectivament i encara tenen dies lliures. Heise també després de la Copa Amèrica en Brasil. Alexia continua recuperant-se 3 setmanes després de la seva intervenció i s'estima una baixa de 10-12 mesos. Oshoala tampoc s'exercita donada la seva lesió. S'espera encara unes 3 setmanes de baixa. Salma Parayuelo continua a la sub-20 malgrat tota la polèmica. Recordem que la nova incorporació blaugrana va tornar de l'Eurocopa per lesió i tot no tenir l'alta mèdica ha entrat en la convocatòria al Mundial sub-20 d'aquest agost. El Barça disputarà el seu primer amistós de pretemporada contra el Lleida aquest dissabte a les 7 al Johan.
Molt ben dit això de Chernogorcevic, ho ha estat molt bé. Gràcies, Aurora.
A tu, que vagi bé.
I avui s'ha presentat a Madrid la selecció espanyola que disputarà l'Eurobàsquet aquest estiu, amb 3 catalans a la convocatòria inicial, Joel Parra, Miquel Salvó, Yankuba Sima i Quino Colom, andorrà. Saludem l'experta de Cadena COPE que ha estat en aquesta presentació, Pilar Casado. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Lía.
¿Cómo ha ido esa presentación, Pilar?
Larga. Las presentaciones de la selección son largas. Ha sido en unas instalaciones municipales de Dahuizo del Arde, los antiguos cuarteles. Estaban 21 jugadores, falta por incorporarse Usman Garuba, que lo hará a finales de semana porque arrastra problemas físicos de su temporada NBA, pero ya estaba Santi Justa, que ayer tenía un compromiso familiar. Y a partir de ahí, trabajar. ¿Para qué? Para empezar a jugar partidos ya preparatorios la próxima semana. Hay un doble duelo muy interesante en Atenas y Madrid frente a Grecia. Y llegar a una cita que no se nos puede olvidar, 24 y 27, la cuarta ventana de clasificación del Mundial 2023, y el 1 de septiembre a ese debut en el Eurobasket frente a Bulgaria en Tbilisi, en Georgia. Ha especificado, por cierto, Sergio Scariolo, que la lista de la ventana no tiene por qué ser la misma que la definitiva del Euro. Evidentemente, la exigencia probablemente de la ventana nos permite el margen después de cómo hemos cerrado la clasificación de las primeras tres, y sobre todo no arriesgar, digamos, las piezas fijas e importantes de una selección en pleno relevo generacional. Ejercen de capitanes Rudy Fernández y Sergio Llull. Y mucho niño al poder, ¿eh? Con todos los respetos, es, cuando digo mucho niño, es mucho chaval joven, porque todos pensamos en caras nuevas, pues como la de Héctor Alderete o la de Juan Núñez, por ejemplo, ¿no?
¿Qué destacas de lo que han dicho los protagonistas?
Bueno, pues mira, destaco esa frase de Sergio Scariolo de no necesariamente. Le ha quitado hierro al asunto, porque la gran novedad de esta convocatoria es que desde Río 2016 no contábamos con un jugador nacionalizado y vamos a contar con Lorenzo Brown. El ya jugador de Maccabi Tel Aviv le ha quitado hierro al asunto a Rudy Fernández, diciendo que, bueno, si estamos aquí 22, mucho sitio tampoco le ha quitado. Pero lo cierto es que hay jugadores que se enteraron por la prensa de la nacionalización de Lorenzo Brown. Y evidentemente, las quinielas, bueno, no les hacen mucho caso, las quinielas de FIBA nos sacan del podio. Lo cierto es que en pleno relevo tenemos que ir con otras expectativas de las que hemos ido en los últimos Eurobasket. Eurobasket que hace 5 años, Silvia, que no jugamos, porque este es el del año pasado, el del 21, pero que al moverse los juegos ha acabado en el 22.
La pandemia lo ha trastocado todo. Quinta ley que nos daban las casas de apuestas, vamos a ver qué pasa. Oye, y de los 3 catalanes y el andorrano que tenemos ahí, ¿le das alguna expectativa de que puedan ir?
yo les doy bastantes a dos de ellos. Y cuando digo dos de ellos, entiendo que Kino Colom puede ser uno de los hombres que esté en ese Eurobásquet, es un campeón del mundo, tiene mucha experiencia y precisamente en el puesto de base es donde andamos bastante cojos, a pesar de la incorporación de Lorenzo Brown. Todos pensamos en el lesionado Ricky Rubio y en el ausente ya por retirada Sergio Rodríguez, dos piezas clave en los éxitos de España en las últimas dos décadas. Con respecto a los otros, me parece que son piezas fundamentales ahora mismo en la llamada España de las ventanas. Vamos a ver si se recupera Garuba o no, porque eso puede dar muchas opciones allá en Kubasima. Y vamos a ver, porque ante la ausencia de Víctor Claver, Joel Parra pues puede tener también su opción. Yo creo que hay 7-8 jugadores, digamos, más o menos fijos. Y luego en la lista, que será de 12, no puede ser de más, vamos a ver si entra alguno de ellos.
Pues lo vamos viendo estos días, Pilar. Hablamos. Un abrazo. Muchas gracias.
Hablamos otro. Chao, chao.
I seguim amb bàsquet, perquè escoltarem les primeres paraules d'Oriol Paulí, el fitxatge que va anunciar ahir el Barça, Indira.
Sí, el alero de 28 años y 2,01 ha jugado las últimas dos temporadas en el Moraván Andorra con una media de 6,4 puntos y 3,6 rebotes en la Liga Andesa y 8,2 puntos y 4,8 rebotes en Eurocopa. Oriol Paulí regresa al Barça después de 8 años. El jugador ha señalado que vuelve a casa y que, aunque suene atópico, para él es una sensación increíble porque ha crecido y se ha formado en el Barça. Así habla Oriol Paulí sobre el técnico y la próxima temporada del club.
El vaig tenir com a company, no? Jo era molt jove, era el júnior que pujava al primer equip i ell ja era la seva última etapa aquí al Barça, però sempre s'ha portat molt bé amb mi, inclús quan hem jugat ara en contra, doncs sempre tenia un moment per saludar-me, per preguntar-me. Com a persona, un 10, i com a entrenador crec que també està fent molt bé les coses. Estem fent un gran equip i estic segur que serà una gran temporada.
El alero catalán se convierte en la sexta incorporación del Barça, dando ya por cerrada la plantilla con la llegada de Jan Veselý, Tomás Satoransky, Óscar da Silva, Mike Toby, Nikola Kalinic y ahora con Oriol Paulí.
Gracias, Indira.
A ti, que vaya bien.
Te llevaría a una playa lejana a observar un horizonte turquesa infinito.
I aquesta encara m'agrada més, la gran Rosalén, sí senyor. Ahir us explicàvem que Javi Rodríguez tenia un principi d'acord per marxar de l'Indústries García. ¿Cómo está ahora la situación del técnico catalán, Juan?
Pues se ha hecho oficial esa rescisión del contrato, del año de contrato que tenía el técnico Javi Rodríguez con el club colomense, por lo que ya tiene vía libre para fichar por el Pozo Murcia. El club murciano ha pagado los 80.000 euros estipulados por su desvinculación. Javi Rodríguez ha permanecido 2 temporadas y media como entrenador de Industrias, consiguiendo 2 clasificaciones para la final a 4 de la Copa del Rey y la que más posible salvación de un equipo que se iba a la segunda división de cabeza. Xavi Closas, ex técnico del Barça B, es el nuevo entrenador del equipo colomense. Por la tarde comenzarán los entrenamientos de pretemporada. Ayer pasaron las pruebas médicas.
I marxem explicant-vos com estan les enquestes al Twitter d'Esportscope. Avui us preguntàvem amb Clau Barça què us sembla aquesta gestió de la porta amb l'activació de la tercera palanca. Us sembla encertada el 55%? Us sembla massa arriscada el 45%? Veurem quins resultats té aquesta temporada. I també us estem preguntant en clau espanyol si veieu RDT al Real Madrid. Penseu que sí, el 35%. Penseu que no, el 65%. Majoritàriament que no. Veurem què passa amb el futur de RDT. Ja sabeu que no ha jugat cap minut aquesta pretemporada. Veurem què passa amb ell. Marxo avui donant les gràcies especialment a l'equipàs d'Esportscope. Algun dia us explicarem, farem una pel·lícula de les coses que passen aquí darrere bastidors, amb l'Héctor García, amb la Indira Correa, amb l'Aurora Fuster, amb l'Àlex Martínez, amb el Víctor Navarro, amb el Juan Arias, de totes les coses que passen, especialment en un programa d'estiu com és l'Esportscope. Nosaltres tornem demà, us esperem aquí a tots, ens agradarà molt si ens torneu a escollir. Moltes gràcies.